Doncs mira, avui és un d'aquells dies que no hi ha dia mundial, però sí que tenim setmana mundial. Ahir ja vam presentar que era el dia mundial del glaucoma i no ho hem de deixar un dia. És la setmana mundial del glaucoma. Ja saps que és una malaltia que afecta la vista, que és silenciosa i que hem d'estar molt a l'aguait. Com ho fem? Doncs visita cada any a l'oftalmòleg. Ens ho va explicar ahir la doctora Carolina. I també és la setmana mundial del cervell. És un... l'anomenem múscul, ja sabem que no ho és, però és un d'aquell òrgan que l'hem de cuidar i molt, eh? Com? Doncs no fent vida sedentària, vigilar el que mengem i també estudiant, llegint i fer totes aquestes històries. I abans de començar, doncs avui hem tingut la visita, una altra visita escolar, ja sabeu que és una cosa que m'agrada molt, i avui ens han vingut a visitar la ràdio. Mira, t'ho anava a dir jo, però que t'ho diguin ells. Mira, anem a... Mira, tenim, sí, han vingut molts, eh? Però en tenim sis asseguts aquí a l'estudi. Com et dius?
Ingrid.
Ingrid. I tu com et dius?
Biel.
I qui tens a la teva dreta?
Gael.
Hola, Gael.
Hola.
Salomé.
Hola.
És que la Salomé me'n recordo del nom. Qui tens a la dreta, Salomé?
Ivet.
Ivet, què tal? Bon dia.
Bé.
Com estàs?
Bé.
I qui tens a la teva dreta?
El Joel.
Hola, Joel.
Hola!
Escolta, vosaltres quin curs feu?
Segon C.
Segon C. Quants anys teniu?
Set.
Anys. I us ha agradat la visita a la ràdio?
Sí.
Sí.
Sí. Escolteu la ràdio?
Sí.
Les de música, no?
Sí.
Sí.
Bueno, les de parlar no tant, però les de música sí.
No, jo les de parlar sí.
Ah, també.
A vegades.
Sí, a vegades.
Jo també.
I escolta, com és que heu vingut a la ràdio?
Perquè fem un projecte de telenotícies.
Ah, caram. O sigui que fareu de periodistes per un dia.
Sí.
No, per un dia no.
Per més d'un dia.
Sí.
Més dies. I això de seure's aquí en un estudi de ràdio dels de veritat, què tal?
Bé.
És guapo això, eh?
Sí.
Ja vindríeu cada dia?
Sí.
Doncs escolteu, gràcies per la vostra visita. Veniu de quina escola?
Maristes.
De Maristes, eh? Sou de segon de primària?
Sí.
Escolta, gràcies per venir. Adéu.
Adéu.
Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
És que dona una vida, dona una altra vida, això, a l'estudi, que normalment aquí són pocs i això canvia molt, eh? Són les 12:22 minuts, hores d'ara amb 15 graus a la ciutat de Lleida, però l'Armando Álvarez em diu camí dels 20. De totes maneres, l'any passat, tal dia com avui, vam arribar, agafa't, eh? Perquè és que és veritat, eh? Que això també m'ho diu l'Armando, a vegades tenim poca memòria, o és que tenim tantes coses al cap que no ens en recordem. Tal dia com avui, l'any passat estàvem a 20... Bueno, vam arribar a màxima de 27,7 graus. Una barbaritat, eh? A la primera quinzena del mes de març ens vam plantar pràcticament a 28 graus. És anòmal. Per què? T'ho dic, perquè va ser la més alta d'una primera quinzena de març dels darrers 85 anys. Per tant, va ser un moment anòmal, però ja ens vam plantar als 28 graus. Avui, doncs, anem tirant amunt. Ja es percep que estem a punt d'entrar a la primavera. Ja saps que meteorològicament ja hi som des de l'1 de març, però a nivell d'estacions, doncs, és el 20 de març. Ja veus que hi ha moltes flors al camp. La natura comença a sortir, a esclatar, eh? I això, a més, acompanyat, doncs, de que ara els propers dies ens plantarem cada dia a mínim 19-20 graus de màxima, doncs a la que vingui un dia que faci fred ens refredarà tots, que això passi així. Bueno, t'estic parlant a dies vista, però i avui? I demà? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim temperatures en ascens, que és localment notable als Pirineus, amb una màxima de 21 graus a la Seu d'Urgell. El cel està poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts i el vent és fluix, de direcció variable. Demà començarem el dia amb glaçades febles als Pirineus, amb una mínima de 3 graus a Viella. El cel estarà poc ennuvolat, amb boirines i bancs de boira matinals a les depressions i tendirà intervals ennuvolats al final del dia. Es farem temperatures en lleuger ascens o sense canvis, tret un lleuger descens transitori de les màximes a punts del Pirineu. Es marcarà seran 23 graus a la Seu d'Urgell, 21 a Lleida i 17 a Viella. Tornaran a pujar de cara al cap de setmana i el vent serà fluix de direcció variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Ja ho sé que fa dos anys que tenim unes anomalies tremendes amb les temperatures i que ja no recordem exactament les temperatures que ha de fer. Però per això hi ha qui ho recull i, per exemple, l'Armando Álvarez m'informa que la mitjana normal de temperatura màxima al mes de març, tenint en compte que ja la segona part del mes de març doncs, ja és primavera i tot, però la mitjana era fins ara de 18,4 graus. Clar, ara resulta que durant uns dies passarem dels 19-20 i que l'any passat ens vam enviar als 28, doncs, clar, tot això farà que pugi la mitjana, però també fa que ens oblidem que el mes de març encara estem acabant de sortir de l'hivern, que és que estem a l'hivern encara, que estem al final de l'hivern, que sí, però que estem a l'hivern. I que potser no és tan normal que faci tanta calor. En fi, això del normal també veig que ho haurem de començar a revisar, perquè si ens toca viure aquest clima, doncs ens tocarà viure aquest, adaptar-nos, i quan abans ho fem, molt millor. 12:26 minuts, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, primer parlo d'un insult que va passar ahir a la línia R12 de tren. Afortunadament, la circulació de trens d'aquesta línia, de la R12, ja va quedar restablerta al tram entre Golmés i Calaf cap a 7:45 del vespre, després d'haver estat interrompuda més de 4 hores a causa del xoc d'un tren amb un cotxe. Protecció Civil va indicar que el turisme no hauria respectat la prioritat en un pas a nivell i, a conseqüència de l'impacte, una persona va resultar ferida amb lesions de gravetat menor, el conductor de la furgoneta. Efectius del sistema d'emergències mèdiques es van traslladar l'afectat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Mentre va durar la incidència, es va establir un pla de transport alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers. Que en aquell moment al tren hi anaven 130 persones, de les quals dues van patir una fuetada cervical i una tercera va ser atesa també per un estat d'ansietat, per un atac d'ansietat per l'accident. Clar, entre el xoc, el cop, la frenada, la sacsejada, si t'agafa desprevingut o desprevinguda, doncs l'ensurt és gran. A Lleida encara en tenim uns quants de passos a nivell sense barreres. Estan situats en llocs on, si tu tens la precaució de parar abans de creuar, és que no se m'ocorriria mai creuar una via sense mirar, però és que sense mirar els dos llocs i assegurar-me de mala manera. Si cal, perdo 10 segons. És que parlem de 10 segons mirant a un costat, a l'altre, torno a mirar a un costat, torno a l'altre i llavors passo. Doncs a Lleida encara en tenim d'aquests passos. I aviam, passen coses, per què? Doncs per això, és que potser l'home anava amb pressa, és que, sí, ja veig el tren, però jo crec que passo. Doncs home, si veus el tren, para, que és que a vegades volem córrer molt per no perdre 30 segons, un minut, perquè és que a més el tren, si el veus, aquests trens passen en un moment, un minut. Què és un minut? És no res. Potser ens hem de plantejar sortir abans de casa, per exemple, o no anar amb el rellotge tan apurat, sempre. Això una. I dos, de vegades correm molt per aquestes històries i no podem perdre ni un segon, però després acabem perdent minuts i minuts amb d'altres històries secundàries. Això cadascú s'ho sap, que tampoc ho hem de dir així. Cadascú us ho sabeu. Però sí que cal, no sé, parar-nos un moment, fer una reflexió i anem a assegurar-nos una mica. Que el temps que perdem en assegurar-nos, després el guanyem en no estar a l'hospital, per exemple. Afortunadament, no ha perdut la vida cap persona. Vinga, seguim parlant de el que et deia abans, d'adaptar-nos a aquesta nova meteorologia. L'Institut Català de la Vinya i el Vi juntament amb l'oficina del regant del Departament d'Acció Climàtica, ha implementat en unes finques de vinya a Verdú, a l'Urgell, un sistema de reg que ha permès reduir entre un 30 i un 40% l'aigua que faria servir normalment un viticultor per regar les plantes. Això és modernitzar el sistema de reg. Això és. Això és el que s'hagués hagut de fer fa 20 anys, per exemple, o fa 10, si vols. I això és el que estem fent ara, mirant cada dia, aviam si plou una mica al Pirineu, perquè pugi un 1% les reserves que tenim als diferents pantans. Més val tard que mai, evidentment, evidentment que sí. El Joan Elordui, que és el cap del Servei de Viticultura i Enologia de l'Incaví, ens explica aquests resultats obtinguts.
Bé, els resultats que de moment hem obtingut indiquen que les tesis de reg que plantegem com a Incavi permeten estalviar una quantitat important d'aigua, donen una suficient quantitat de raïm i mantenen i donen uns vins, els raïms obtinguts, de qualitat perfectament assumible per la denominació d'origen Costes del Segre.
Aquí la gràcia és que la productivitat no es ressenteix i la planta tampoc, i aquesta és la clau, gastar entre un 30 i un 40% menys d'aigua. L'estratègia de reg, que s'ha desenvolupat en els darrers 6 anys, i ja la coneixen més de 150 viticultors del territori, s'articula amb sensors meteorològics i d'humitat del terra per precisar exactament quan és necessari regar. Això que t'ho expliquen, i és de que això doncs s'ha d'habilitar, s'ha de fer unes inversions, hi ha d'haver unes ajudes perquè qui no pugui doncs rebi unes ajudes per implementar-ho, i al final ens ho direm tots beneficiats. Perquè l'agricultura, com ja sabeu, doncs és una de les activitats que gasta més aigua, i per tant, si es modernitza tot el tema de reg, fixa't la quantitat d'aigua que ens estalviarem. Que tu has de tancar l'aixeta a casa quan et rentes les mans? Sí. Que si tens una aixeta que goteja, arregla-la? Sí, també. Però si quantifiquem això en litres, veuràs que el problema no està aquí. Que tot suma, però aquí no hi és el problema. Si modernitzem tot el tema de reg, doncs escolta, no vol dir que t'haguis de deixar l'aixeta oberta a casa, només faltaria. Que és que jo crec que ja per ètica no s'ha de fer això, o per responsabilitat, però canviaria molt la història. Encara més avenços en el món de ens hem d'adaptar a la nova climatologia. La nova poma catalana adaptada al canvi climàtic s'anomena la Tuti. Es començarà a vendre a l'engròs a partir d'aquesta tardor. Fins ara tan sols es troba en una cadena de supermercats on es comercialitza sota el nom Experimental. Al setembre ja lluirà l'etiqueta amb la marca. La Tuti és el resultat de 20 anys d'experimentació on Catalunya ha anat de bracet amb Nova Zelanda, que han permès obtenir una poma ferma, molt crocant i molt sucosa, que resisteix temperatures superiors als 40 graus sense perdre les seves qualitats organolèptiques. El director de l'IRTA, Mas Badia, Joan Bonany, creu que acabarà substituint la varietat Fuji. L'any passat se'n van produir 180 tones, però a partir d'aquest 2024 la xifra creixerà exponencialment. Bé, doncs és una altra bona notícia. És a dir, no podem canviar la climatologia, però sí que podem adaptar-nos. I si podem tenir pomes per menjar, que la nostra salut sí que ho requereix, ho necessitem, i poden aguantar les temperatures que de moment no les podrem reduir, per molt que ens pesi, no podrem, doncs benvingut sigui. Això i la reducció en la despesa d'aigua. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida considera que no està progressant el projecte del polígon industrial de Torreblanca. Des de la Cambra de Comerç diuen que van passant els mesos i els tràmits no avancen. Es van perdent oportunitats d'inversió empresarial. Encara no s'ha aprovat el pla director per part de la Generalitat de Catalunya, que diu que falten alguns informes. Deuen de tenir una habitació plena d'informes. En teoria, el gener s'havia de convocar una reunió extraordinària per aprovar-ho, però de moment tot segueix igual. S'hauran descomptat o no els hi va el recordatori de l'agenda. El pla director de Torreblanca afectava inicialment a més de 1.200 hectàrees, però la Generalitat va retallar la zona de Quatre Pilans, que és la més propera a Magranès, per petició del nou govern municipal. Però que tiri en van, que es vegi moviment, de moment res. És la nostra notícia econòmica del dia.
patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida. I altra vegada estem a la meitat de la setmana esperant escoltar aquesta entrevista cosmopolita en la que coneixem persones i ho fem des de la seva faceta humana, amb el Cosme García, evidentment. Cosme, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Com anem?
Molt bé.
Sí, doncs mira, aquí estem amb personatges d'aquells que a lo millor si no passessin per aquestes entrevistes no es faria mai una entrevista.
Sí, 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 per això et dic que és conèixer la faceta, la persona, vaja, conèixer la persona.
Sí, perquè a lo millor la coneixem a lo millor perquè surt als diaris, perquè surt fins i tot els polítics passa això, perquè tu els coneixes que però no saps ni on van néixer, ni a lo millor no ha nascut ni a Lleida, ni ha nascut a tal, però ha treballat per Lleida, no?
Totalment.
Jo avui porto, perquè després diguin, escolta, tot és Lleida capital, no, porto gent de comarques, avui porto una noia del Palau, però que està molt vinculada a moltes entitats, sobretot socials, especialment, doncs mira, ella és la presidenta de la Virgen de la Cabeza, que està a Vilasana, i després ens dirà el per què. També està molt vinculat a la Fundació Ángel Olarán i altres llocs, no? A la pròpia parròquia del Palau, i a moltes activitats. Ha estat molt vinculada, doncs, amb polítics d'alta altura, és molt amiga, bueno, ara m'ho explicava, el diumenge passat va estar a la meva bona amiga, la Maripau Huguet, allà a casa seva, perquè li encanten els cargols. O sigui, la Maripau és aquella de enciams i cargols, no li donis moltes coses, perquè si no treu la carmanyola. Que... Bueno. Pues avui parlem a la Lorena Jurado. Lorena, benvinguda.
Bon dia, Cosme.
Com estàs?
Bé, una mica constipada, però bueno.
I felicitats.
Gràcies.
Te donen el premi de gran persona de Lleida.
Sí, un gran honor per mi.
Bueno, expliquem una mica on vas néixer, perquè clar, jo dic que és de la Virgen de la Cabeza, sabem que és la patrona d'Andújar, allà ben a lluny, però bueno, expliqueu.
Bé, el pare era d'Andújar, de Jaén, i per la guerra va vindre al Palau i es va refugiar a casa de la mare, es van conèixer i passada la guerra doncs es van casar. A l'any 41 van marxar cap a Barcelona i allà vam néixer jo i les meves germanes.
Quants germans sou?
Érem 5, però ara només quedo jo.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Mala sort, no?
Sí.
S'han quedat pel camí tan joves, no?
Sí, tres van morir de petitetes i la última va morir d'un accident de cotxe.
I com és que veniu al Palau?
Bueno, perquè la mama era del Palau. Aleshores jo baixava cada cap de setmana a veure els padrins i bueno, vaig conèixer el meu home i ja em vaig quedar.
I on vas estudiar?
Vaig estudiar tota la meva d'això, va ser a Barcelona.
I què t'agradava ser de petita?
Bueno, de petita potser no tenia cap vocació especial, a mi m'agradava molt parlar amb la gent, ajudar la gent i, bueno, no tenia cap.
El voluntariat era el teu, no?
Sí.
I te dediques a moltes coses i estàs col·laborant allà on te demanen i ets una persona molt inquieta i has conegut a persones entranyables, per exemple, el pare Domènec, no?
Sí, tant, i tant.
I gent que has portat allà i que has aconseguit en un poble, com es diu Vilasana, que té una capelleta petita al cantó de la parròquia i que la gent conegui la Virgen de la Cabeza, perquè algú es diu, i esto de dónde viene, no? I has aconseguit que la gent li tingui carinyo, devoció i que feu una gran festa muntant fins i tot una carpa.
Sí. Sí, la veritat és que sí. La veritat és que jo ja de petiteta, clar, la capelleta està a la Verge, no?, de la Mare de la Cabeça, i el papa era molt devot de la Verge. Clar, era el que tenia més a prop, i quan veníem de Barcelona el primer que fèiem era anar a veure la Mare de la Cabeça, la capelleta, la Casa Vella. I quan me van dir de ser presidenta, pues, clar, no vaig poder dir que no, perquè tenia un vincle ja molt especial.
A més, la família Pujol, de Mollerussa, estan molt vinculats.
Sí, són els amos de la Casa Vella i sempre, sempre m'han ajudat en tot el que els he demanat i sempre m'han col·laborat.
Tenen relació, ells, amb Andújar?
Sí, han anat diverses vegades, eren molt amics de l'antic prior del monasteri, el padre Domingo Conesa, que ara està a Madrid. Ha vingut també, va vindre a Vilasana, el padre Conesa, el van portar. Vull dir, sí, sí.
Has portat bisbes i tot?
Sí, sí, i més que voldrien vindre, perquè hi ha bisbes que volen vindre, però clar, perteneixem a Solsona.
La data és la que és i que perteneixeu a un altre diòcesi.
Sí, clar, perteneixem a Solsona, llavors, és clar, primer prevaleix l'obispat que estàs inscrit.
A més, ets col·laboradora d'una de les coses importants, ja que parlem de Pujol, parlem de la Fundació Ángelo Larán, que jo vaig conèixer a través del doctor Rafael Ferreruela i de la Fundació Ferreruela Sant Feliu, no? Aquells padres blancos que van començar aquesta gran labor allà, sobretot a la zona de Coldo, a la zona de, també de Ticaray, i tota aquesta gent tan necessitada, sí, que necessitaven aigua, sí, màquines de cosir i tot,
sí,
allò, no?
Sí, sí.
Tu vas conèixer a la doctora Sant Feliu? A la dona
pues
de
no,
Rafael
no,
Ferreruela?
No, no, sí, 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 el doctor Ferreruela també, i el padre Ángelo Larán, i bueno, sí, sí.
A més, té molt carinyo, no?, perquè el padre Ángelo Larán, bueno, ha estat a la nit dels armats, que es farà aquest proper divendres.
Sí, 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 sí.
Ho van portar una vegada, sí, es va acompanyar.
Sí, 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 ja.
Amb en Pujol, estàvem en Pujol.
Sí, a Vilassant ha vingut diverses vegades, sí, 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 jo li tinc molt apreci.
Tu ets aquelles nenes que anaves molt de ball o no? Anaves molt al Big Ben o no?
No.
No?
No, 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 perquè tenia un pare una mica...
Seriós?
Sí.
Sí?
Sí, no, no, no.
A tal hora en casa?
Sí, i tant, a les 10.
Home, però estàs casada amb un home d'aquells tan alegres, sí, que li agrada, sí, molt la festa,
sí,
però a més és molt carinyós, no?
És un gran acompanyant,
sí,
és una gran persona i un gran acompanyant.
I a més també estàs molt vinculada en totes les coses que es fan allí a la parròquia i a totes les entitats culturals i benèfiques, no? Perquè quan hi ha una cosa benèfica, allí està la Lorena.
Sí. Sí, sí, sí. Quan se feia la tómbola l'Àngelo Larán, no, i allí anava...
Sí, me'n recordo, nos demanaves aquí llibres, sí, nos demanaves discos, nos,
sí,
demanaves...
Sí, a embolicar i, bueno, a preparar tot per la tómbola, i, bueno, a Palau estic al Consell Pastoral, estic a la Junta d'Obres de l'Església, estic a... Vaig ser cofundadora de l'Ermita de Sant Roc, vull dir, tot el que me demanen.
I, a més, disfrutes moltíssim allà les activitats en les que participes, perquè te'n vas als Armats de Lleida, vas a les cases regionals, al moviment veïnal, a les festes de Lleida, allà on hi ha una festa, una cosa cultural, allà apareixes.
Sí, perquè m'agrada molt. M'agrada molt sociabilitzar la gent. M'agrada molt conèixer gent, m'agrada molt, molt tindre amistats, ajudar en tot el que puc, i, bueno, no se sap mai, vull dir, sempre necessites d'algú per alguna cosa.
I persones com, per exemple, Josep Àngel Comas, o persones que han apostat en lo seu propi perquè la gent pugui tindre cultura a l'abast, això és de lloar, no?
I tant, Josep Àngel i Mercè són uns entranyables persones, i la tasca que fan, bueno, és grandíssima.
A més, participes quan se fan activitats, has estat a les xarres quaresmals i tal, i suposo que has sortit enriquida, no?
Sí, 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 la veritat és que... A veure, jo una Setmana Santa sense una xarra qual és mal o sortir amb una processó, per mi no Setmana Santa.
Ja m'han dit que s'han encomanat fins i tot les torxes per anar a la processó de la Verge dels Dolors del proper divendres de Dolors, no?
Cada any hi vaig, cada any hi vaig. I bueno, aquest any no trobava ciris i, bueno, pues, mira, els he encomanat per internet i he encomanat aquell bàculo que posa per no caure a la cendra, perquè cada any me faig malbé les sabates.
Ja, ja, jo recordo un alcalde que va entrar, que em sembla que era comunista, que va dir que traurien la cera, però no va arribar la professor, que va dir, no, que surtin en cera, perquè s'havia jugat el cap, perquè el Bellpuig sense cera no seria la mateixa professor.
No, no.
O sense que les dones vagin mirant a la Mare de Déu dels Dolors. No?
Sí, sí.
És una característica que no es veu enlloc.
Sí, sí.
I el silenci i la respectuositat que hi ha, no?
Molt, molt. I l'any passat també vaig venir a la professora del silenci d'aquí, també vaig sortir.
Sí.
I, bueno, ja t'he dit, jo, sense Setmana Santa, sense sortir amb una professora, a Andújar he anat molts anys vestida tant de mantilla com de nazareno.
Sí.
I 8 hores caminant. I
capirote.
Capirote, sí, sí, que és molt incòmodo, però per sacrifici per la fe, pues, se fa tot.
S'has cuinat molt.
Cuinar?
Sí.
Sí, sí, em defenso.
Te desenvolupes bastant
bé. Em defenso bé, sí.
Sí, i t'agrada menjar bé?
Normal.
No,
m'agrada tot.
No ets aquelles que està pensant en un restaurant.
No, 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 no. A mi m'agraden les coses senzilles, el bon pa amb tomata, els bons caragols, la borca a la brasa, vull dir, la bona amanida, no, no sóc...
I tu ets tranquil·leta, un tipus Mari Pau Huguet que quan va pels puestos, pues tranquil·leta, ella no és d'aquelles...
Sí,
de
sí,
xapes,
sí,
no?
Sí, sí.
I de música, què és el que t'agrada?
Bueno, la música, la clàssica m'agrada molt, la música dels anys 80, clar, del meu temps, vull dir...
No tens un estereotip de música, no?
No, 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 però sóc molt balladora i...
Ah, sí? Balles bé els pasdobles i tot,
sí,
això?
Sí,
ah, sí?
Tot.
Bueno, està bé. Tot. Quan has fet amb això, tu, allà, no?
He fet molts anys a Palau Escalanifi, porta el grup d'Escalanifi.
Ah, molt bé.
Porta el grup de teatre.
Era molt bo, jo recordo que ho heu presentat, aquest grup, allà al Racó d'en Pep.
Sí, van guanyar molts premis.
Sí, sí, sí.
I aquí a la discoteca de Lleida, que era la Wander.
La Wonderful.
La Wander, també van guanyar un premi. Uh-huh. He portat el grup de teatre, he sortit a la Passió de Palau.
Ah, per cert, de què feies, a la Passió, tu?
La Passió feia de Clàudia, de la dona de Pilatos.
Aquell que se lavava les mans?
Sí. Sí.
Oh, doncs, pues, perdona, molt bé, perquè jo sempre recordo que quan he fet la Passió, que jo feia Santiago el Mayor, devia ser una dona molt guapa la que es fos, la de Pilatos, eh? La d'Herodes era altra cosa. Però
sí, inclús me'n recordo que un any, bueno, la Passió se feia al Teatre Victòria, sí, sí, no sí, sí. I un any la van fer al carrer. I me va tocar fer de Clàudia dintre de l'església, perquè, clar, no hi havia res
més. Així van començar, a Cervera, Ricard, que ho sàpigues, la Passió de Cervera va començar a la parròquia, no va començar al teatre.
Després es va fer gran i ja...
No, i molt ràpid, ja acabo. La dona de Manuel Fraga i la dona del alcalde Joan Salat, eren dels més longevos que havia a Espanya, li va demanar que volien, que les tindrien que fer un teatre. I va dir, hombre, que yo no soy de esto, yo soy de los paradores nacionales y soy de los hoteles. Total, que es van enfadar. Al cap d'un temps van tornar i va dir, ustedes son los que quieren hacer un hotel. No, es que no. Sí, pero necesitan un salón de congresos. I es va fer un hotel per 20 places o 25, que és el canceller, i després va fer un teatre per 1.800 places.
Aquestes coses que passen a nivell polític.
Era viu. Per acabar, Lorena, me pots fer una pregunta compromesa? Me coneixes fa temps, vens a les meves activitats, saps el que faig, ja saps.
Bueno, et preguntaria que per què mai has sigut un director d'una emissora de ràdio?
Aquesta no te l'havien preguntat mai, Cosme.
Bueno, mira, vaig tindre la possibilitat de ser director d'una persona a Teruel, però jo vaig dir, jo sense cotxe i allà tancat, què faria? No, jo preferís estar darrere però presentar projectes. Jo de tant en tant al Ricard li dic, escolta, hauríem de fer tal. Jo sóc un aquell on busca, no? I li dic al meu director, mira, a mi m'agradaria fer, i de 10 coses que proposo, almenys 2 o 3 els aconsegueixo. No m'ha agradat mai ser director. M'agrada treballar, com diuen, en xarxes, diu, no? En xarxa. M'agrada treballar en xarxa, m'agrada treballar en company, però jo dirigir no serveixo. Ja em toca dirigir coses que ja saps que tinc que fer i no m'agrada pas gaire, però bueno, ja va bé. Lorena Jurado, t'agraeixo moltíssim, te felicito, que vagi molt bé. A més, tindràs al cantó un altre... ho he dit aquí, Ricard.
Al
Paco Cerdà també li fan gran persona de Lleida, i aquells del Dakar, pintora, i estaràs molt bé, estaràs molt a gust. Felicitats, que vagi bé pel Palau, que vagi bé pel Pla d'Urgell.
Moltíssimes gràcies.
I que vagi bé a la Fira Mollerussa.
També.
Que la teniu aquí,
També, sí, dissabte ja comença.
Tu te'n recordes quan te demanava discos, llibres i tal, per la tòmbola i tal? Pues era per aquesta senyora que no callava. Vinga, porteu algo, los de la COPE. Pues ja està, lo de l'Àngel Olaran. Fins aquí, la propera torno, eh?
Molt bé, Cosme, escolta, gràcies. Que tinguis bona setmana.
Gràcies per tu també.
I nosaltres, fem una pausa ràpida, que hem de parlar de llibres.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una malla de 1 kilo de mandarinas El Corte Inglés por solo 2,25 euros. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Cope Lleida. Ara ens plantarem a la 1 de la tarda amb uns minuts i ho farem amb l'espai de la llibrera. Ja saps que és un espai setmanal en el que parlem de llibres, de lectures i en el que tenim la sort de comptar amb la presència de l'Anabel Ramos. Ella és bibliotecària, la trobes a la Biblioteca Pública de Lleida i és una persona que a més, si tu no saps què llegir o no saps per on començar o no saps per on seguir, si la busques a la Biblioteca Pública de Lleida, t'aconsellarà també lectures, o per on seguir, o una línia per on seguir. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Ja estem fregant la meitat del mes de març.
Sí.
Això vol dir que estem més a prop de Setmana Santa.
També, de primavera.
No, si en tens ganes, ho sé, t'ho veig a la cara.
Tinc ganes de vacances, sí. Bueno. M'és igual si són Setmana Santa o el que sigui.
Jo crec que això ens passa a tots, eh? És a dir, treballem de coses que ens agraden, afortunadament, però
clar,
cada X mesos també ens agrada, no diré el tòpic allò del desconnectar, però parar un moment, tres dies, quatre, doncs vale, tres, quatre dies, però parar un moment i després tornem-hi.
Sí.
I bueno, tornar a la feina després del Dia de la Mona tampoc no està malament. Eh?
No, perfecte.
Està bé. De què parlem avui? Quin és el fil conductor?
Doncs mira, avui parlarem sobre fer-se gran, sobre la bellesa. Sí, sí, sí.
Clar, fer-se gran, de quina època parlem? Perquè clar, et fas gran tota la vida.
A mi ja te vas fent gran, bueno, però a partir de... Bueno, fer-se gran, gran.
Fer-se gran, gran, vale.
Fer-se gran, gran, d'envellir, d'envellir.
Ah, això mateix.
Vale? Parlarem d'envellir, això, sí. No fer-se gran de... Ja tinc 6 anys.
I escolta, que això a tots no ens agrada.
Però arriba.
Però benvingut sigui, eh?
Ojalà. Bueno, tant de bo, clar, arriba. No sempre arriba, però sí.
Per això t'ho dic, a vegades és allò de...
Important és fer anys, no?
Benvingut sigui.
I tant. Sí,
sí. A nivell de novel·la, això, eh?
Sí, parlarem de 3 novel·les.
Val.
La primera de totes se titula Nosaltres en la nit. L'autor és Kent Aruf, un autor que va morir el 2014 i justament va escriure aquesta novel·la, o sigui, aquesta va ser l'última novel·la que va escriure, que no va poder veure publicada perquè bueno, va morir d'un càncer. I ell va néixer el 1943 i, com dic, va morir el 2014. Ara just fa 10 anys. A nosaltres, bueno, tota la seva novel·la, o sigui, ell va escriure 5 novel·les que tenim publicades en català a partir de Periscopi editorial i Angle, també. I amb aquestes novel·les parla molt sobre la gent quotidiana, gent, veïns i veïnes, ciutadans d'un poble, habitants d'un poble que a primera vista sembla que no siguin gaire extraordinaris, però que tenen... Vull dir, som al final com a icebergs, no? Que només, nosaltres només veiem la punteta, però dins hi ha tots uns personatges. Amb aquesta novel·la que us porto, que se titula així, Nosaltres en la nit, ens trobem a l'Adi i al Luis, que són dos veïns que viuen des de fa 40 anys al mateix carrer, i un dia ella, els dos dos viuen sols, són vidus els dos, ja tenen sobre els 70 anys aproximadament, i un dia ella li pregunta, li fa una proposta, li demana si vol dormir amb ell per passar les nits. Per no estar sols, per tenir algú amb qui conversar a la nit abans d'anar a dormir.
Bé.
I aquesta proposta que ell al principi es va quedar, bueno, es queda una mica sorprès, al final acaba acceptant i com això va canviar, no només la percepció que tenien l'un de l'altre, perquè eren veïns però no es coneixien profundament,
clar,
i a més, bueno, tot el rebombori que es forma al voltant d'aquest fet en un poble petit.
Ah, això anava a dir, que la gent parla.
La gent parla moltíssim.
La gent parlem molt, la veritat és que a vegades, no sé, parlem
que,
molt.
Sí. Que dius, no? Que ells mateixos diuen, escolta, hem fet tota la vida el que ha calgut.
Ja
no?
Som majors d'edat, eh?
Sí, hem fet tota la vida el que ha calgut, hem fet tota la vida, hem estat sempre allí i allà per les persones a les que ens han necessitat, ara mateix hem de pensar, jo penso que hem de pensar en nosaltres, no?
Totalment.
I per això mateix prenen aquesta decisió i és un llibre preciós, té moltíssim diàleg, és un llibre molt breu a més, que se llegeix en una tarda i que després de llegir el llibre pots mirar la pel·lícula que van fer la Jane Fonda i el Robert Redford.
Ah, caram!
O sigui, una pel·lícula molt bonica també.
I es titula més o menys
tal
igual?
Tal qual, igual. Vale, Nosaltres en la nit.
Bueno, però doncs primer llegim el llibre.
Sí, en anglès, la traducció literal d'anglès seria les nostres ànimes a la nit.
Vale.
A mi m'agrada més,
sí,
perquè és com a més, més íntim, potser,
sí, fins i tot. Sí. Bueno,
vale.
Té bona pinta, eh?
Molt bona pinta,
sí.
És un llibre preciós.
Sí.
Un llibre preciós, el recomano moltíssim. A més, és molt breu,
molt
bonic. I per la gent que... Bueno, és que tothom tenim persones al voltant grans i nosaltres mateixos, vull dir, els nostres escoltadors i escoltadores, oïdors i oïdores que vulguin... que estiguin amb aquesta
edat. No, és maco, està bé.
Molt bonic.
Molt bé. Nosaltres en la nit.
En la nit. Una altra novel·la, El sentit d'un final, de Julian Barnes. Julian Barnes és un escriptor que va néixer l'any 46 també, al Regne Unit, i és un dels més prestigiosos escriptors d'Anglaterra. És de la generació del Martin Amis, Graham Sweet, Kazuo Ishiguro.
Com es diu l'escriptor?
Ell, Julian Barnes.
Julian Barnes.
Ha escrit moltíssima literatura, moltíssima novel·la, i amb aquesta del sentit d'un final, que per cert també té pel·lícula, va guanyar el Premi Man Booker del 2011 a la millor novel·la publicada a la Commonwealth i Irlanda.
Caram.
Val?
Tot ens portes aquí unes propostes joies. Que no veguis.
Es porto joies, sempre. La novel·la parla del Tony Webster, que és un jubilat de vida tranquil·la, divorciat amistosament, que té molt bona relació amb la seva exdona i té una filla, i tota una vida tranquil·la i molt en pau. Però rep una carta d'un bufet d'advocats on es posa en contacte amb ella, amb ell, un antic amor que va tenir durant quan estava a la universitat, als anys d'universitat.
Vaja.
Són quatre amics, ell té tres amics més als quals que també conserva des d'aquella època i a més als quals tenen molt bona relació i s'expliquen moltes coses i tal, i investiguen, o a partir d'aquesta carta que reben fan tot una, com una espècie de peregrinatge o d'investigació de què és el que,
passa aquí,
de que, el que pot passar, no? Hi ha moltíssimes, hi ha una sorpresa, i això el serveix amb ell, el protagonista, per replantejar-se la seva vida, no? Ara tenim ja vora 70 anys, el que hem fet, com ho hem fet,
ai,
per què ho hem fet, està bé.
A veure, està bé, però saps què passa? Que com que no ho pots canviar...
Està bé reflexionar. Vull dir, no és sí. El que hagués passat sí, vull dir, no volem fer que hagués passat sí, no volem jugar amb aquest joc, no?
No, perquè com que no pots canviar res, no cal que et retreguis res.
No, però és assumir les decisions que hem pres i el que tenim, no? I amb les cartes que tenim, doncs juguem. També us recomano després de mirar la pel·lícula, també està molt...
Ah, també té pel·lícula?
També té pel·lícula.
Caram.
També té pel·lícula.
Molt bé. El sentit d'un final.
El sentit d'un final, del Julian Barnes.
Vinga, i l'última, acabem amb...
El peregrinatge insòlid de Harold Fry, de la Rachel Joyce, editat per la Magrana l'any 2012. La Rachel Joyce és una escriptora britànica també, que va néixer a Londres al 62, i ha escrit obres de teatre per la televisió, i també treballa per la ràdio, una obra de teatre d'aquestes per la ràdio, i ha guanyat, va guanyar diferents premis per la seva obra radiofònica. Aquesta també és la seva primera novel·la.
Caram, tu.
I explica la història del Harold Fry.
Hi ha gent que té art, només començar.
Sí. Amb aquesta novel·la, El peregrinatge insòlid de Harold Fry, ens explica la història del Harold Fry, que surt un dia al dematí per enviar... una carta amb una bústia, surt de casa per enviar una carta amb una bústia, una carta que li ha d'enviar a una amiga seva que fa 20 anys que no veu. Aquesta amiga li ha escrit una carta amb ell prèviament per comunicar-li que té càncer i que es vol acomiadar perquè ja no els tornaran a veure mai més. Llavors ell li contesta aquesta carta i quan va a la bústia a llançar-la, decideix que en comptes de llançar-la a la bústia anirà a veure-la amb ella.
Bona decisió.
Però comença a caminar. Ho fa caminant. Són 600 milles, que no sé quants quilòmetres deuen ser.
Home, doncs són més de 1.000 quilòmetres.
Pues més de 1.000 quilòmetres caminant en un viatge a peu, que a més és un viatge a peu que fa que li canvia la vida perquè
965 quilòmetres. Bé, és igual, 1.000
quilòmetres.
Doncs
pues fa caminant 1.000 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
Sí. Doncs això. Travessa tota, creua tota Anglaterra i fins a arribar a Escòcia, sí, claro.
No em deixis amb
el
això.
El que passa que durant el camí
passen
coses. I coses molt boniques, molt boniques, no?, que te donen esperança en la humanitat.
Vale. Doncs, quines tres propostes més maques, amb aquest fil conductor de fer-se gran.
Envellir, no?
Doncs tenim aquestes tres propostes que de les quals dos hi ha pel·lícula, a més.
Sí. No sé si de l'última també, ja ho investigaré, no ho he investigat.
Nosaltres en la nit del Ken Harouf El sentit d'un final de la Julian Barnes i El peregrinatge insòlit de Harold Fry. Ara entenc el títol, però clar, no l'acabava d'entendre, no? És un peregrinatge de quasi 1.000 quilòmetres de la Rachel Joyce. Aquestes tres propostes on les trobes? A la Biblioteca Pública de Lleida. Només cal que t'acostis allà, les busques. A més, tenim un racó que manté la Anabel Ramos a la llibrera, el primer pis. Quan arribis a dalt, tires cap a la dreta, camines, escolta, no sé, 10-15 metres, i a l'esquerra el tens. Per tant, allí trobaràs aquestes i moltes altres que hem parlat aquí els dimecres. Anabel Ramos, una abraçada, bona setmana.
Igualment, adéu.
Gràcies, Anabel. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una, després hi tornem al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy han tenido un cara a cara en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Al presidente le han preguntado por el caso Coldo y él ha contestado pidiendo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vamos, es como el dicho, ¿a dónde vas? Manzanas traigo. Estaba cantado que la investigación de Hacienda y la Fiscalía sobre la pareja de Ayuso iba a ser un abanico para que el PSOE intente disipar el aroma a corrupción por el caso Coldo. A la pareja de Ayuso y a otros cuatro empresarios se les acusa de un fraude de 351.000 euros al intentar eludir impuestos durante los ejercicios de 2020 y 2021. En ese tiempo, Ayuso no tenía relación personal con este empresario y los negocios que hizo con la venta de mascarillas, hasta donde sabemos, no los hizo con la Comunidad de Madrid, los habría hecho con el Ministerio de Sanidad. Pero esos detalles dan igual porque Ayuso es ahora mismo el objetivo a batir. En España se calcula que la agencia tributaria hace unos 2 millones de investigaciones al año. Es probable que alguna vez pues hayas tenido alguna incidencia en tu declaración. Generalmente se solventan aclarando las cosas, aportando documentación, pero en otros casos hay que acabar pagando una multa o incluso yendo a los tribunales porque uno no se pone de acuerdo con el fisco. Cuando la cantidad que se investiga supera los 120.000 euros, hablamos ya de fraude fiscal y la responsabilidad sería penal. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, en los casos de cantantes, artistas o también deportistas de élite. Seguro que te recuerdas el caso de Shakira o más recientemente de Carlo Ancelotti, te lo contábamos la semana pasada, el entrenador del Real Madrid. Para él se piden 4 años de prisión por eso, por fraude fiscal. Luego muchos de estos casos o acaban en acuerdo o acaban en nada después de generar muchísimo ruido. Ejemplos hay para dar y tomar y para Hacienda es una obligación poner en conocimiento de la Fiscalía este tipo de investigaciones por fraude superior, como decimos, a los 120.000 euros. ¿Qué casualidad, según cuenta Vox Populi, que esto lo hizo Hacienda, elevó la denuncia sobre la pareja de Ayuso a la Fiscalía el mismo día en el que el juez que investiga el caso Coldo pidió a la agencia tributaria los datos de esa investigación que salpica al Partido Socialista? Dicen que en política las casualidades no existen y justo hoy en el epicentro del caso Coldo estamos hablando de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y esta es otra clave. Este señor, que se llama Alberto, es un empresario desconocido para el gran público, al menos hasta ayer, pero su nombre se ha filtrado convenientemente. Es uno más de los millones de ciudadanos a los que Hacienda mira con lupa cada año y si ha hecho algo mal, que se investigue y que pague como cualquiera. Esto es una cosa. Y otra es que con todas las casualidades que estamos contando, nos quede esa sensación de que se puede investigar a una persona con por voluntad política, por ser la pareja de, y luego gestionar convenientemente la información. Eso no quita que la persona investigada tenga responsabilidad, pero la mera posibilidad de que el poder político meta mano en investigaciones de Hacienda, como mínimo, inquieta. Y lo peor es que ya no nos sorprende. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, con todo este lío de mascarillas por allí, por acá, contratos, Hacienda y demás, tenemos sondeo del CIS y este nos dice que si hoy se celebrasen elecciones generales en plena polémica por el caso Coldo, el Partido Popular las ganaría con el 34% de los votos, seguido del PSOE. La encuesta afirma que Vox arrebataría la tercera posición a Sumar. Y este miércoles tenemos dos operaciones importantes desarticulada, una trama que se lucraba con contratos irregulares de repatriación de cadáveres de emigrantes muertos en el mar. 14 personas han sido detenidas en diferentes provincias, Murcia, Almería o Jaén. La otra operación es la detención de 6 personas, se vuelve a repetir este caso, por robar en hasta 8 casas, entre ellas las de los futbolistas del Real Madrid y de Rayo Vallecano, Rodrigo y Falcao. Robos que realizaban, fíjate, aprovechándose de la información que obtenían del contenido de los propios jugadores o sus familias en las redes sociales. Estaban pendientes de lo que publicaban y así se enteraban de lo que tenían y dónde estaban o dónde iban a ir. Y ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, las conferencias episcopales de la Unión Europea invitan a un voto responsable que promueva los valores cristianos y el proyecto europeo. Piden el apoyo para las personas y partidos que promuevan valores como el respeto y la promoción de la dignidad de la persona, la solidaridad, la igualdad, la familia y el cuidado de la casa común.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Examen para el Atlético de Madrid hoy en la Champions.
En el Metropolitano, a las 9 de la noche y ante los italianos del Inter, que juegan con la ventaja de 1-0, Simeone, después de la derrota en Cádiz, no apeló ayer al apoyo de la afición, aunque por supuesto que lo espera Javi Gómez.
Cuando menos lo merezcas, porque será cuando más lo necesites. Es el lema de hoy en parte de la afición rojiblanca, aludiendo al silencio del Cholo ayer en la sala de prensa. Se espera llenazo en el Metropolitano, se podría superar el récord de asistencia y preparado recibimiento al bus y un gran tifo para callar a los 3.500 interistas que ya tiñen Madrid. En lo deportivo, Simeone duda entre Llorente y Molina para el carril e Inzaghi entre Acerbi y De Bruyne para la zaga. A las 2:30, comida de directivas y concentración de los del Cholo en el Hilton de Barajas.
La otra eliminatoria del día es Dortmund PSV con empate a 1 en la ida. Desde las 8:30 lo contamos en el tiempo de juego y noticia en el atletismo español. El atleta Wasim Umaid, campeón de España de 5.000 metros, ha dado positivo en un control, se expone a una sanción de entre 2 y 4 años.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia a COPE Lleida. Amb enfilada de temperatures, hores d'ara 17 graus a la ciutat de Lleida. Fa 3 quarts d'hora, 15 graus estàvem. I ens havien avançat de que avui podíem fregar els 19-20 graus. Hores d'ara estem a 17 ja, eh? Per tant, es va confirmant tot el que ens van dir a partir de mitja setmana, o sigui, a partir d'avui, les màximes, doncs, tots els dies entre 19-20 o més enllà. Bueno, són temperatures que ens portaran sense voler cap a la primavera, que ja saps que a nivell d'estació meteorològica arriba... D'estació, arriba el dia 20, 20 o 21, per allí cau, a nivell meteorològic hi som des del passat 1 de març. Ja que parlem de previsions meteorològiques, ja sé que comencem a mirar el calendari i veiem ja la Setmana Santa, a final del mes de març, però cau molt lluny, com diu l'Armando Álvarez, el vent... L'aire es mou molt ràpid a les capes altes de l'atmosfera i, per tant, pot canviar molt tot. Per tant, en lloc de mirar tan lluny, què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, avui tenim temperatures en ascens que és localment notable als Pirineus amb una màxima de 21 graus a la Seu d'Urgell. El cel està poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i el vent és fluix de direcció variable. Demà començarem el dia amb glaçades febles als Pirineus amb una mínima de 3 graus a Viella. El cel estarà poc ennuvolat amb boirines i bancs de boira matinals a les depressions i tendirà intervals ennuvolats al final del dia. Esperem temperatures en lleuger ascens o sense canvis, tret un lleuger descens transitori de les màximes a punts del Pirineu. Es marca seran 23 graus a la Seu d'Urgell, 21 a Lleida i 17 a Viella. Tornaran a pujar de cara al cap de setmana i el vent serà fluix de direcció variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Nosaltres farem una pausa ara perquè hem de parlar de bicicleta, de territori, de patrimoni i de Castelldans. Mira, si ho barreges tot... Veuràs que la proposta que ens explicarà tot seguit l'Eduard Abella és més que interessant de cara a aquest cap de setmana.
El restaurant Cal Nanet, icona de la cuina tradicional de Lleida, busca seguir ampliant la seva història amb persones que vulguin agafar el relleu dels caragols, els calçots i les carns a la brasa. Si voleu seguir endavant amb un restaurant referent a la província, poseu-vos en contacte al telèfon 690 39 31 11 o al correu calnanet@calnanet.cat. La família de Cal Nanet agraeix als seus clients tots aquests anys de fidelitat. Barberia Federico, ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Nou Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973 23 06 65.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas, trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
Copelleira. I mira, tot seguit et faré una proposta d'activitat de cara al cap de setmana. No és de música, mira que ja saps que tinc debilitat, però és d'esport, és de bicicleta i a més és de gaudir del territori. O sigui, tot això, si ho poses juny, existeix. O sigui, existeix. I la prova és que en parlarem ara. Tant dissabte com diumenge, des del Club Esportiu Castelldans, ens proposen doncs unes experiències amb bicicleta que a més combinaran la descoberta del territori i a més amb aquesta època. Ja saps que és l'època de la floració i que per tant ens acompanyarà durant tot el trajecte. Avui està amb nosaltres el secretari del Club Esportiu Castelldans i director de la cursa Rural Cycling, que tindrà lloc aquest cap de setmana, l'Eduard Abella. Eduard, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, la data no està triada a l'atzar, perquè clar, la floració és ara. És una data magnífica per seguir parlant doncs de que la gent vingui a casa nostra, perquè això està obert a tot Catalunya, a tot el món, de fet, i que vinguin a gaudir del tema del ciclisme i descobrir el territori. Eduard, escolta, abans de tot, el Club Esportiu Castelldans, tu ets el secretari. Bueno, és un club esportiu amb una bona tradició,
Sí, mira, doncs ja fa 11 anys. L'any passat, precisament, va ser el desè aniversari i des del principi vam començar doncs, a promocionar i a juntar doncs, gent que anàvem amb bici i hem anat ampliant doncs, activitats, i fem esquiades, fem caminades... I doncs ara que estem ficats amb aquest event de ciclisme d'aquest proper cap de setmana també. Mm-hmm.
El Rural Cycling té dues modalitats, la de camins per entendre'ns i la de carreteres. Això ho dic jo que no hi entenc, Eduard. La de camins, vosaltres ho anomeneu el tema de gravel.
I
la de asfaltat o carreteretes, per entendre's, és el tema road. Ho dic perquè si busqueu jo podeu buscar a internet, CA Castelldans, cacastelldans.wixsite.com, o si no, busqueu directament a Club Esportiu Castelldans i ja trobareu la web. Està molt ben explicat, després quan entreu a la web. El tema de gravel... com són les bicicletes? És a dir, no són ni una mountain bike ni una bicicleta de carretera, no?
Sí, a veure, una bicicleta de gravel. Està molt de moda ara, però realment són les bicicletes que podríem dir que tota la vida s'han utilitzat, que els padrins i les padrines utilitzen i utilitzaven per moure's, per desplaçar-se. Una bicicleta polivalent que et serveix per anar per camins sense fer grans coses tècniques.
Val.
I et serveix per desplaçar-te per pistes asfaltades amb tranquil·litat i amb la comoditat de poder rodar còmode.
Suposo que el que és diferent són les rodes, no?
Força, diguem.
No, dic, suposo que el que és diferent, sobretot, respecte a una de carretera, són les rodes.
Sí, té una roda que és una mica... Té un pas de roda més ample, que accepta doncs, cobertes més semblants a les de mountain bike, i té una mica una geometria que sí que estèticament, amb el manillar, doncs, semblant a la bicicleta de carretera, amb una posició una mica més còmoda per poder fer, doncs, quilòmetres i gaudir-ho, no? Uh-huh. I amb aquesta flexibilitat de que tant per asfalt com per pista, doncs pots anar-hi amb total seguretat.
Bueno, ja sabeu, com bé deia l'Eduard, que és veritat, ara li hem de posar noms, però a coses que ja existien des de fa molts anys. Però bueno, queda bé dir-ho així, eh? Ja ens entenem, de totes maneres, és per sortir als camins i fer-ho amb certes garanties. Pedalar o has de pedalar igual. Per cert, ara que dic això, Eduard, perquè clar, ja saps que hi ha aquest boom de la bicicleta elèctrica... vosaltres accepteu bicicletes elèctriques amb aquestes proves o no? O vull dir, o hi ha diferents categories?
Sí, hi ha diferents categories i es pot participar amb e-bike, tant en carretera com amb gravel, que n'hi ha de les dues modalitats. I bé, amb la part de carretera és indiferent perquè no hi ha classificació, és una marxa cicloturista no competitiva on no hi ha cap tipus de cronometratge, simplement es dona un registre d'arribada als participants i es pot participar amb bicicleta convencional o amb bicicleta elèctrica. I amb el gravel també doncs, hi ha un apartat per poder fer una participació en bicicletes elèctriques de gravel.
Si us voleu apuntar, teniu temps encara fins aquest dijous al Club Esportiu Castelldans, busqueu la web i allí trobareu el Rural Cycling i des d'allí doncs, els enllaços per apuntar-vos. Què passarà aquest cap de setmana sortint des de Castelldans? Eduard, dissabte tenim les gravel sèries, no?
Aquest cap de setmana a Castelldans passaran moltes coses. I sí, com bé dius, comencem dissabte amb les Maxis Gravel Series, que és una sèrie de competicions arreu de Catalunya, de gravel, on es preparen un recorregut, els participants fan el recorregut guiat amb un track GPS, autònomament, i dins d'aquest recorregut es troben uns trams cronometrats, uns trams que estan posats en llocs on és segur fer-ho, els participants poden pedalar amb certa tranquil·litat, sempre tenint en compte doncs, que estan en un camí i amb les condicions que hi ha. I a partir d'aquest temps s'estableix una classificació que al final d'aquestes Maxis Gravel Series doncs, es farà doncs, una entrega de premis i reconeixements als guanyadors i les guanyadores, tant en categoria masculina com femenina. Després d'aquests recorreguts que hi ha de gravel, que n'hi ha tres de preparats per dissabte, de 140, 110 i 50, a la tarda hi ha preparades una sèrie d'actes. Comencem amb un test de bicis gravel organitzat amb la col·laboració de Bergamon, que és una marca pionera amb aquest tipus de bicicletes i amb bicicletes elèctriques i urbanes a tot el món. Després d'aquest test de bicis que tenim preparat, hi ha una taula rodona que hem organitzat conjuntament amb Esport Femení Lleida i l'Associació de Dones L'Esplendor de Castelldans, on vindran quatre dones ciclistes, esportistes, que ens parlaran una miqueteta de com és la vida ciclista i esportista d'una persona i en les diferents èpoques de la vida, diguéssim, doncs perquè aquestes quatre ponents ve la doctora Lídia Pujals, que és esportista i metgessa que té un centre del rendiment a la Seu d'Urgell, i ella ens parlarà una mica més d'aquesta part tècnica de l'esportista i d'aquest impacte dins del cos de la dona. I després doncs, venen tres ponents amb àmplia experiència, que són la Mari Sanfeliu, la Eva Ledesma i la Júlia Mir, que tenen unes realitats doncs, diferents, no? O perquè són mares, o perquè són molt joves i estan començant el món de la competició i estan destacant, o doncs perquè ja tenen una certa experiència no? I ja estan acabant aquesta època més gloriosa, diguéssim, a nivell d'èxits esportius i estan doncs, encara vinculades a l'esport i com ho estan vivint, com ho han viscut o què és el que esperen, no? O com es preparen per viure-ho. Uh-huh. Una miqueteta la intenció d'aquesta taula rodona és aquesta, creiem que serà molt interessant.
És molt interessant.
I ho hem organitzat sí, sí. conjuntament amb aquestes altres dues associacions.
Per cert, a la taula rodona podem accedir, no?
Sí, són actes oberts a tothom, tant el test de bicicletes com això, com una festa que fem després, quan acaba la taula rodona, que en diem la Rural Party, que és oberta a participants i voluntaris. Fem una miqueta de caliu i de coneixença, perquè és el que ens agrada, no? És el que et comentava, que el fem un event perquè vingui la gent a casa nostra i perquè li ensenyem doncs, què és el que tenim.
Molt bé.
I doncs, també forma part d'això, juntar tots els voluntaris que venen, que són clar. Molts també, i sense ells doncs, aquestes coses no les podríem fer, i amb els participants. I d'aquesta manera doncs, es crea vincle, es pot explicar, es pot comentar doncs, el que han fet, els recorreguts, com ha anat, o els que vindran el dia següent. També es poden recollir dorsals durant tot el dia de dissabte per la part dels que vindran a participar el diumenge. I d'aquesta manera doncs, fem una mica doncs, tota una jornada completa de ciclisme i d'esport.
T'has deixat una cosa important del dissabte, que passarà a la una del migdia, això només pels que vagin en bicicleta, la zona, que l'avituallament. Però l'avituallament final, però que és de cassola de tros. I,
sí, és un avituallament especial.
Això és un plus, eh? Eduard, és que ara ho estava mirant i dic, si és que val la pena agafar la bicicleta i fer quilòmetres només per rebre la cassola de tros després,
Sí, bé, dintre de tot això, doncs, hi entra doncs, aquesta part de cultura gastronòmica també de casa nostra, no? Perquè ve gent de fora i gent que no ho ha provat mai, i és un plat típic de la nostra zona i que creiem que quina millor manera de poder-ho donar a conèixer que després d'haver pedalat i d'haver gaudit del paisatge, doncs poder-los i donar un bon plat de cassola de tros fet allí mateix i que, bueno,
sí.
És molt bo.
És ideal, eh? Els que heu de participar, bueno, ja us ho diran si us heu inscrit, però a partir de 7:45 del matí ja teniu, si no ho heu fet abans, la recollida de dorsals i les sortides són a les 9 del matí. Igual que diumenge, Eduard, diumenge és la part, diguéssim, més de carretera. És una, com bé ens has dit, és una activitat no competitiva, la del diumenge, i és el tancament d'un cap de setmana de molta bicicleta a Castelldans,
Sí. Diumenge tenim preparats els tres recorreguts de carretera per adaptar-nos doncs, també a totes les tipologies d'esportistes que puguin venir, des d'uns més curtets per a aquella gent doncs, que o no vol pedalar tantes hores o físicament doncs, ja en té suficient, fins a un recorregut de 125 quilòmetres,
Déu-n'hi-do,
que és més exigent i que aquest any, com a novetat, passa per unes pistes asfaltades recuperades o que fins ara no s'hi podia passar amb bicicleta de carretera i que antigament s'utilitzaven com a vies de comunicació entre diferents pobles. Com és una que baixa des de Bellaguarda, la farem amb versió pujada, pujarem des de Palma d'Ebre fins a dalt a Bellaguarda, les Crestes de la Llena, per un camí asfaltat que durant molts anys s'ha utilitzat com a via de comunicació, i també la pista que va de Cervià fins a Castelldans, que estava malmès l'asfalt i recentment s'ha reparat. Si pot passar, doncs hem aprofitat aquesta edició per variar el recorregut i fer l'arribada per aquests llocs.
Doncs un cap de setmana molt especial. A més, s'ho han treballat molt. En tenen especial cura amb els detalls, ja ho has vist, ens ho ha explicat l'Eduard, però aquí la gràcia és viure-ho, això. I ja veus que t'han preparat activitats tant si vols agafar la bicicleta com si no la vols agafar. Hi ha activitats tant dissabte com diumenge si no vols anar amb bicicleta, però de veritat que el que tenen en comú és que són activitats que ells han pensat, ben pensades i ben cuidades, i això ho notareu segur. Per tant, aquest cap de setmana a Castelldans. Busqueu-ho a internet, a Club Esportiu Castelldans. Des d'allí trobareu la web, perquè si us animeu a agafar la bicicleta, doncs us podeu inscriure fins aquest dijous. Hi haurà dissabte, com bé heu escoltat també, prova de bicicletes, per si tu encara no ets d'aquest mundillo, per entendre'ns, i vols provar-ho, doncs, escolta, et deixaran una bicicleta o podràs provar una bicicleta per provar-ho, per dir, escolta, pues sí o no. Jo t'avanço que un cop pugis a la bicicleta aquestes coses enganxen, però vaja, això ja cadascú ho decideix, I a més, doncs, recorreran el territori en una època molt especial, l'època de la floració, que és molt maca, i a més hi ha racons impressionants. Eh? Eduard Abella, secretari del Club Esportiu Castelldans i director de la cursa Rural Cycling, escolta, enhorabona per aquesta edició i per tota la feina, i que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Moltes gràcies.
Nosaltres fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de noves tecnologies. Ho fem a l'InfoCope Lleida.
La quarta trama, verdades y mentiras en el caso del 11N, de José María de Pablo. Con motivo del vigésimo aniversario de los atentados, nueva edición revisada y actualizada. El libro definitivo, escrito por el que fue abogado de la acusación. Ya a la venta en ciudadela.es y en tu librería. La cuarta trama.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres de IKEA Family ahora los viernes, tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. Muy fácil. Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Helften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, ho fem des de l'InfoCope Lleida a la meitat de la setmana, camí cap a les dues de la tarda. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, a les xarxes socials, i també ens pots escoltar a través del nostre podcast, que ja saps que et permet, doncs, això d'escoltar-nos fora d'hora, perquè en directe és els dimecres, al migdia, però si tu vols recuperar un programa antic, perquè vam parlar d'una aplicació o d'alguna història que t'interessa, doncs ho pots fer a través del podcast, que és, doncs, com s'ha barrejat internet i la ràdio tradicional. Com sempre, nosaltres, el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, ¿qué tal, Ricard? Muy buen día.
Y también está con nosotros el David Casero. David, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Vinga, Jaume, de què parlem avui?
Doncs, com sempre, parlem de futur i dels canvis més immediats i d'aquesta transformació que estem vivint, no? Aquesta transformació digital. I en l'entrevista parlarem, doncs, de com pagar amb el mòbil, que és tota ja una realitat, i diríem més i tot, eh? Vull dir, però bueno, això ja ho escoltarem a l'entrevista. I en l'actualitat setmanal, doncs, és aquesta contínua evolució. I si no, aquí teniu el menú d'avui d'aquesta tertúlia fric, doncs els detalls dels canvis de la nova versió d'iOS de la 17.4 que vam ja apuntar la setmana passada, doncs avui entrarem en aquests detalls, no? Google anul·la tot el contingut que genera que està generat per aquesta IA. Doncs, ostres, que anem generant contingut i com té de ser... Bueno, per què ho anul·la? Doncs vinga, en parlarem. I nova connectivitat de Starlink, més barata i més ràpida. Si ja ho sabeu, si no teniu d'estar o no esteu a una zona que teniu connectivitat de fibra, doncs aquí teniu una alternativa molt bona, no? Sempre aquestes torres que tenim per aquí l'Horta de Lleida, o aquí les muntanyes, aquesta casa que hi ha, aquestes valls que no arriba la connectivitat, sí. Doncs aquí teniu, doncs, una alternativa. I una altra que fa molt de temps que l'estem esperant, no? I finalment la policia ja ha anunciat els detalls de com serà aquest DNI al mòbil.
hay que poner los
bueno,
efectes.
Bueno, sí.
No tens efectes sí. Aquí.
Però també us avanço que no hi ha data.
Ja, ja.
És no, dir, no, 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 és
a dir, i lo bueno farem, és que ja hi ha aplicacions i bones.
Sí, sí, però ho farem, però bueno, però ho farem, però no hi ha data.
No són oficials encara aquestes aplicacions, però bueno, de moment estan treballant, ho han presentat, que ja és molt.
Sí.
Vale, això vol dir que ho tenen aquí al roadmap i ja està, no?
Segueixo dient que tant costa amb una sola aplicació portar el DNI.
Ja lo veràs, ja lo veràs.
El carnet de conduir i alguna altra història.
A nivell d'usuari no, però per detrás sí. Sí, sí.
Pues està mal dissenyado. El país està mal dissenyat.
I després també, finalment, la Lliga no podrà perseguir doncs, la gent que veu el futbol està pirata. Bona. Vull dir, no? Perquè que ha hagut aquesta setmana un...
Va haver una sentència i va dir a veure si sentaria sí. Precedents.
Jo per aquesta notícia solo tengo una frase.
Vinga, va, la tertúlia ens ho expliques. I ja veus que temes també en tenim i més preparats, però vull dir, no sé si tenim tant temps per explicar-los i comentar-los tots. Com podeu veure, doncs, tot això ja està preparat per aquesta tertúlia Tertúlia Friki. Per començar, no volem perdre aquestes bones costums i aquest moment del record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens transportes?
Pues mira, nos vamos a hacer un cercalejos porque tal día como hoy del 2006...
Hombre.
Sí, sí, claro, sí. Sí, si os digo Jack Dorsey y Biff Stone o Dorsey y Stone...
Me quedo igual.
No, jo sí, el Jack Dorsey sí, ¿no? Sí que el conec.
Bueno, pues mira,
no, sí.
Estos dos son los que
del
crearon
barri,
una plataforma que cambiaría la forma en el que el mundo se comunica. Una aplicación que se llamaba TWTTR y se presentó como Twitter. Ah. A día de hoy, X. Fijaros, así se iniciaron el desarrollo de Twitter. Si sí, no tenía solo
Twitter,
tenía...
Twitter.
Es que sin la I, es que no había
o sigui, ho van fer bonic, en... TWTTR, tu imagina.
Exacto, sin la I, sin la E, eran todo consonantes.
¿Era algún acrónim?
Era todo consonante.
A ver, tweet era es Twitter. Piula.
Exacto, tweet es piula, ¿vale? Y ellos hicieron un tweet, el cómo suena ese tweet, ¿no? Uh-huh. En forma de ella, en la forma fonética. Bueno, pues al final con sus mensajes cortos de 140 caracteres, es decir, una red social de SMS, ¿vale? Transformó la manera en la que compartimos información, noticias, hoy día información a tiempo real, ¿no? Desde entonces Twitter ya sabemos que ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en una herramienta indispensable para millones de usuarios, que es donde sigue en la actualidad del día. Incluso hoy día ya, ¿no? Que hablaremos también de Elon Musk por ahí, comprando Twitter y siendo uno de los más fanáticos de Twitter, convirtiéndolo en X. Bueno, pues hoy día precisamente celebramos este hito en la historia de la tecnología, recordando este espíritu innovador de Dorsey y de Stone, que dio origen a, bueno, pues a una de las plataformas más influyentes de lo que hoy día conocemos como las redes sociales.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2006 amb tot un referent històric. En aquest cas, l'efemèride ens ha portat al començament de Twitter, no? De Twitter i bueno, ja veiem com ha acabat.
Però és que estem parlant del 2006.
2006.
Sí, però és que en el 2005 en Estados Unidos se presentó el iPhone.
Claro.
Entonces le dio sentido a que un cacharrito que siempre iba a estar conectado, ¿no? Pues sí, esta sí, mensajería sí. Automática instantánea mundial, ¿no? Pues naciera, es decir.
Sí, sí, recordeu que nosaltres estem aquí des del 2008. Ja vam començar també a implementar el Twitter i aquestes coses, Bueno, ja ho veieu, que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara teniu una antena, uns friquis molt tequis. I ara què toca, Ricard?
Doncs ara l'entrevista.
Avui en l'apartat de l'entrevista parlem de mitjans de pagaments digitals que baten rècords a Espanya. Per parlar-ne tenim amb nosaltres Abel Puentes, CEO de ZRU, Plataforma de Orquestació de Pagos. ¿Qué tal, Abel? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal todo?
Muy bien y bienvenido aquí a Copelleida. Abel, ¿podemos confirmar que los móviles es el medio más utilizado para pagar digitalmente?
A ver, está entre los más utilizados, ciertamente. Es verdad que todavía se utilizan mucho las tarjetas contantes, ¿vale? Uh-huh. Pero sí, Google Pay y Apple Pay ha crecido muchísimo su uso, principalmente después de la pandemia, y ahora mismo está entre los más utilizados.
Uh-huh. Aparte de los móviles, ¿podríamos decir que aquí Bizum ha ayudado muchísimo a que esto sea así a través del móvil? ¿O el pago a través de Bizum no lo contabilizamos como el pago con el móvil?
Sí, bueno, sí se contabiliza como un pago digital. Bizum ha crecido muchísimo, actualmente está en 25 millones de operaciones al día, que es un número muy grande. Uh-huh. Es verdad que todavía no se utiliza mucho en los comercios como tal, lo utilizamos más para de persona a persona, o a veces cuando se paga online también ya tenemos la posibilidad de Bizum, pero sí es verdad que en los próximos meses seguramente ya lo veamos en los comercios, porque es una funcionalidad que quieren agregar muy pronto.
Sí, aquí es verdad, ¿no? En los comercios estamos más acostumbrados a pagar con el móvil, acercamos lo que es a la tarjeta, al lector, ¿no? Al TPV, lo que es como si fuese la tarjeta física. Y entre personas, pues bueno, ha sido mucho más coloquial. Oye, te envío un Bizum, ¿no? Dame tu número de móvil. El tema del pago, el Bizum ha democratizado mucho estos pagos digitales, ¿no?
Sí, y lo vemos mucho a veces cuando, no sé si estamos con amigos o algo así, pues llega el momento del pago, paga uno y el resto lo que hace es hacemos Bizum. Uh-huh. Eso lo que ha hecho es que es verdad que se hacen muchísimas operaciones, pero los pagos que se hacen a través de Bizum es verdad que el ticket medio es bajo. ¿Vale? Porque a veces lo que hacemos es enviar 5 euros, 3 euros, no son números muy grandes.
Los pagos son bajos, pero ¿la tendencia cuál es?
Bueno, la tendencia que se ha visto comparado con el año anterior es que el ticket medio de manera general de los pagos digitales ha bajado. Eso quiere decir que ahora utilizamos los pagos digitales para cualquier cosa. De hecho, uno de los sectores que incluso más bajo el ticket medio fue los truck food, ¿sabes? Cuando los típicos estos donde te compras un hot dog, que el precio, el ticket medio ha bajado a 8 euros. Es decir, que estamos pagando hasta seguramente una Coca-Cola con tarjeta o con Google Pay o Apple Pay.
Sí, la verdad es que yo ahora me acuerdo de años atrás que me decían, hombre, vas a comprar una barra de pan, no vas a pagar con tarjeta una barra de pan.
o que había límites, no sé si te acuerdas.
Sí,
que te
decían, sí, sí.
No, mínimo 5 euros. Mínimo
bueno, sí, euros. Algún establecimiento aún pone límite, ¿no? Pero sí. Ahora estos grandes superficies o supermercados que lo han adoptado de manera muy, muy transparente, muy fácil, ahí ya hemos perdido esa vergüenza y pagamos cualquier tontería con medio de pagos digitales. La verdad es que ha facilitado mucho, ¿no? Esa compra y esa gestión entre comercio y cliente.
Exactamente. Lo que sí es verdad que, aunque paguemos números pequeños, ya la rentabilidad para el comercio no es tan buena, porque por supuesto que detrás de esa operación hay una comisión que le han cobrado al comercio. No es lo mismo cuando llegas tú, le das un euro por una barra de pan, que cuando lo compras por el datáfono, ¿vale? Ahí es verdad que la rentabilidad ha disminuido para el comercio, pero al final, a la larga, se ven los beneficios.
Después hablaremos de esto más adelante, porque ahora quería un poquito terminar todo lo que son las plataformas de pago digital. ¿En qué nivel en este momento o en qué nivel de la población, qué nivel alcanza lo que es en las plataformas de medio de pago? ¿Cuánta gente pagamos a través de estas plataformas de pago?
Bueno, ahora mismo se utiliza bastante. Es verdad que el efectivo sigue siendo el medio más utilizado todavía, ¿vale? En las últimas estadísticas que hemos visto, todavía se utiliza un 65% de la población, pero ha crecido muchísimo. Y si lo comparamos con el año anterior, ha habido un aumento del 42% del uso de los pagos digitales en toda España. Y se ha visto que se ha bajado el ticket medio, lo cual ha hecho que crezca esto. Entonces, y se piensa que en los próximos años ya llega el 70% de la población, todos los pagos digitales.
Veo que aún hay margen para crecer. Pero si estamos hablando de plataformas de medio de pago, ¿cuál sería la más utilizada en este momento?
Bueno, Bizum, sin lugar a dudas, es de las más utilizadas, principalmente por los pagos entre particulares. Y ahí ya, si nos vamos a un poco más al comercio, pues ahí vemos las tarjetas contables y Apple Pay y Google Pay. Estos dos últimos, si siguen creciendo muchísimo, le van ganando terreno a las tarjetas contables.
Sí, sí. En este caso, vale, aquí entiendo que es donde aportáis vosotros valor, ¿no? Facilitando una interficie para poder interactuar con cualquier plataforma de pago, ¿no? Con cualquier comercio o cliente.
Sí, exactamente. Nosotros sí es verdad que funcionamos principalmente en el mundo online, ¿vale? Cuando ya estás en una web y ahí ya permitimos utilizar muchísimos métodos de pago, no solo los que estamos acostumbrados en el pago físico, como puede ser pago con tarjeta, Apple Pay, Google Pay, Bizum, sino también otros como PayPal, que también se utiliza bastante, métodos de pago para financiar la compra, como puede ser Paper Money, Aplázame, que no sé si recuerdas antes la financiación, normalmente se demoraba era un proceso que demoraba unos días. Y ahora los rellenas y te dicen ok y ya está. Entonces, todo eso lo hacemos, lo permitimos nosotros que todos los comercios utilicen todos estos métodos de pago.
Si cualquier profesional que necesite un medio de pago, ¿vosotros le podéis dar una solución o se necesita tener un volumen importante o determinado de pagos para utilizar vuestros servicios?
No. Cualquier profesional que lo necesite puede utilizar nuestros servicios. Incluso nosotros tenemos sistemas que facilitan la conexión con las webs existentes. Ahora se utiliza mucho WordPress, PrestaShop, pero incluso si es una web personalizada es muy fácil conectarse con nosotros y le damos acceso a todos los métodos de pago que nosotros tenemos.
Uh-huh. Ahora se me ocurre una idea que cualquier emprendedor que últimamente pues está de moda, ¿no? Todo el mundo, oye, tengo una idea, voy a ponerla en marcha, pero claro, mi mercado objetivo pues no es el local, sino con el tema de la posibilidad de internet es mundial, pero yo necesito aquí una pasarela de pago. ¿Vosotros ahí podéis aportarle o darle esa solución?
Sí, exactamente. Nosotros funcionamos de manera global, es decir, incluso nuestros clientes no están solo radicados aquí en España, tenemos clientes en el mundo entero, porque nuestra tecnología permite que nos conectemos a cualquier método de pago, ya sea de España, que sea de Estados Unidos, de Asia, donde sea. Y entonces le abrimos muchas posibilidades. De hecho, hay muchos clientes españoles, por ejemplo, que utilizan nuestra plataforma para Alipay o WeChat, por ejemplo, que les abren mercado a Asia, incluso a los que vienen aquí a España de visita.
Uh-huh. Bueno, y entonces entiendo que vuestro negocio sería cobrar esa pequeña comisión por cada transferencia, ¿no?
Sí, nosotros lo que cobramos es una pequeña comisión de máximo 10 céntimos. Uh-huh. Por cada pago que reciba, pago correcto que reciba, ¿vale? A eso es verdad que hay que sumarle el coste del método de pago, ya sea que se utilice tarjeta, PayPal, por ejemplo, PayPal tiene sus comisiones, Visa tiene las suyas, pero bueno, nosotros facilitamos toda esa tecnología con este pequeño coste por cada pago correcto.
Bueno, depende que sea el coste-beneficio, pues es importante porque dais ahí una solución a cualquier problema que le pueda surgir, ¿no?, a ese emprendedor. Abel sí. Puentes, CEO de CRU, gracias por atender los micrófonos de Cope Lleida y seguramente también tenéis mucho futuro porque las cosas avanzan y hay mucho mercado para crecer.
Exactamente. Pues muchas gracias, Jaume.
I ara comença
la tertúlia Freak.
Doncs vinga, va, que la setmana passada ja ho vàrem apuntar. No vam poder entrar, doncs, en aquest detall per manca de temps, però avui sí, no?
És molt car el temps, és un problema el temps.
Vinga, va, que sempre estem aquí a les acaballes del matí, sempre a última hora, i sempre ràpidament arriben les dues. David, vinga, va, punt a punt. Què es va presentar en aquest iOS 17.4?
Punt 4, punt European.
Europea.
Sí. Vale. Bueno, sí, es que el sí, iOS, claro. David European. Casero, la versión 17.4 ha salido para todo el mundo, pero diferente en Europa al resto del mundo.
Sí, es decir, para los europeos, para todas las versiones europeas y todos los que vivimos en Europa, tenemos aceptadas nuestras condiciones en Europa. Si soy un japonés y he venido a Europa ahora a vivir unos meses, pues no, tendrás de Japón.
No, pero si eres europeo y te vas afuera de Europa, unos días te lo respetan, pero después también cambia. Sí,
exacto. Se vas unos días, te clac.
Exacto. Entonces, bueno, pues mirad, la verdad que la ley de mercados digitales de la Unión Europea no deja sorprendernos, ¿no? Porque, bueno, pues nos ha puesto una espada de Damocles, la verdad. Es decir, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Venga, va, botiga de aplicaciones.
Libertad. Vamos a poder descargar apps de iOS que vengan de páginas web. El teléfono nos va a avisar 200.000 veces. Su teléfono al instalar esto va a estar totalmente desprotegido. No nos hacemos responsables de que le roben los datos, le roben sus contraseñas, entren virus, nos hagan de todo. Es decir, esas cosas que muchas veces decimos, ojo con los equipos Android, estas aplicaciones de Android, pues aquí exactamente igual. Todo lo que no esté testado no nos van a dar ninguna garantía, pero vamos a poder hacerlo. Creo que tiene una cosa buena, sobre todo para el mercado de desarrollo de aplicaciones profesionales. Todos estos profesionales profesionales que hacen videoperitaciones, que van a hacer albaranes, que van a hacer trabajos, es decir, todo el tema de aplicaciones profesionales. Hasta ahora los aranceles además eran demasiado caros para poder programarlos. Si podemos prescindir de pasar por una tienda que tiene que estar en VMware y demás, pues tiene su constancia buena. Para el usuario, ojito con lo que te instalas, porque te pueden hackear absolutamente todo.
Vale, una cosa, això d'aquí estem parlant que baixar-nos aplicacions de pàgines web, però també hi haurà botigues alternatives.
Correcto, porque habrá unas botigues alternatives precisament en internet que no nos tenemos que descargar, y estas tiendas alternativas, si se crean, podemos descargarlos. Pero ojo, vuelvo a repetir, el teléfono nos lo va a decir, no lo digo yo, el teléfono nos lo va a avisar 20 millones de veces. Todo esto no está testado para el software de Apple. No pueden decir que todo lo que dicen que funciona va a funcionar y lo va a hacer, no lo pueden certificar, y no certifican sobre todo la seguridad. Seguridad, seguridad, seguridad.
Jocs en streaming ja finalment ja estan disponibles de connectar-se, pues, per exemple, a la Xbox, no?
Sí, como por ejemplo, bueno, uno de los, como no, había
Yo siento, si has de jugar amb una consola, cómprate una tele gran y sí. Seu al menjador.
Es decir, esto es otra. Es decir, bueno, pues el poder compartir este tipo de contenidos, que creo que está muy bien para darnos una libertad en que no nos tenemos que comprar algo y una licencia 5 veces por tener que comprar, o 2 veces por comprarlo y jugar en 2 plataformas diferentes, ¿no? Es decir, esto tiene todo su sentido, y la verdad que el streaming es donde... De todas formas, todo esto ha sido forzado por el Fortnite, ¿eh? Básicamente, sí. Porque, claro, no podías...
Porque, pasado el tema Fortnite, David, llevamos... Más de un año, con mucho tiempo ya con el problema, ¿eh?
Sí, claro, es decir, el tema es que, bueno, al final tienes que comprar la aplicación y si la compras y juegas a través de toda la parte de iOS, esto no está comunicado con el servidor de la licencia que tú puedas jugar a través de otro dispositivo de otra plataforma. Ojo, si juegas a través de un Mac o a través de tu iPad y todo está con tu mismo nombre, sí, pero si te sales de ahí, no. Y esto es lo que se demandaba un poco, e incluso al contrario, me lo compro en la PS3, pero si quiero seguir jugando en un iPhone o en un tablet, en un iPad, tengo que volver a comprarme el juego, ¿no? Y esto sí que creo que es algo que...
Pase por caja, hemos ganado.
Y bueno, y hemos ganado, que no sabemos si es al final por las restricciones que vienen dentro de un año de esta misma Comisión Europea o no, ya tenemos un iPhone 15 con un conector USB-C, con lo cual, oye, pues bueno, pues cositas, creo que por eso le llamo la espada de Damocles, tiene cosas buenas.
Jo crec que ha de passar un parell d'anys, perquè sí. Puguem valorar si aquest canvi, perquè és un canvi molt més profund i radical del que sembla a l'ecosistema de Apple.
La part, per exemple, de Spotify, és dir, oye, que a mi me poden enviar, jo, per exemple, del grupo de música, soy el único que tiene Music y el resto tienen Spotify. Oye, mirar esta lista. Y siempre, jolín, los de Spotify, ¿no? Pues oye, que yo ahora pueda coger esta lista de Spotify y meterla en Music, o yo crearla desde Music, pasársela a ellos y que ellos la abran en su Spotify, la verdad que es una maravilla, ¿no? Y esto son cosas que creo que se van avanzando en la liberalización del uso y las licencias de todo lo digital que usamos y no compramos.
Un dels canvis que més vaig notar va ser que quan s'actualitze, ostres, a
veure si se'm tens ja.
Sí, jo ho vaig fer immediatament i automàticament dius, ostres, és que me va tornar a sortir el Hello com si sortigués si obrigués per primera vegada el mòbil i ui, a veure si se'm ha borrat tot, no? I no, però el que sí em va demanar és, tria de tot aquest llistat quin navegador vols que ara sigui el teu
projecte. Cada vez que abras una aplicación de nuevo vas a tener que consentir o no, si quieres mensajes, tal, si quieres... Entonces, dentro de cada aplicación vas a tener que aceptar los términos y en el caso del navegador, cuando lo abres por primera vez, te va a salir todo el listado de navegadores a nivel mundial y te va a decir cuál, por cuál quieres navegar y cuál quieres que sea predeterminado.
Després també un canvi que he tingut de fer marxa enrere, he tingut de recular, ha estat el tema de les web apps, que amb aquesta versió Apple les volia treure enrere i al final la Unió Europea li ha dit, això no pots fer.
Sí, efectivamente, es decir, querían, bueno, precisamente en pro de la seguridad, control de mercado, llamémosle lo que quieran, de la parte de Apple, bueno, pues sí, todas las aplicaciones para poder descargarse y que funcionen tienen que instalarse y tienen que tener unos métodos de seguridad. Otra, igual, las web apps, es muy complicado la seguridad, porque ya es seguridad de un navegador. Entonces, claro, esa web app al entrar nos puede instalar cualquier cosa o a través del navegador puede seguirnos y puede robarnos datos. Vuelvo a repetir, puede ser muy bueno para ciertas aplicaciones profesionales y abre un mundo para los desarrolladores de aplicaciones profesionales y poder desarrollar aplicaciones para iOS que no se tengan que instalar, que sean un punto a punto, que se conecten a un servidor para sacar una información muy buena. Y ojito, porque ahora ya abrimos la puerta a todo, a aplicaciones buenas y aplicaciones malas. Es decir,
obrim la porta del chip NFC. Aquesta és l'esperada, vull dir, jo vull veure quin és aquest abast, perquè, clar, finalment només pots pagar aquí pagar, però, clar, és que l'NFC avui en dia pot tindre múltiples aplicacions que fins ara, doncs, per exemple, vas al transport públic a Barcelona, que tot està amb l'NFC, els androids poden pagar perquè la targeta té mobilitat, doncs està apta per posar els androids, però a l'iOS no. Oi, aquí amb Apple tinc de veure... No sé si ara ja estarà disponible o què, però és tot un món.
Això dependrà també dels responsables de cada aplicació.
És a dir, al final el responsable de l'aplicació de ATM Barcelona, perdóname, tendrá que hacer una aplicació, aunque sea de web app, la tendrá que hacer para iOS.
Sí, però fins ara Apple no et deixava accedir a l'NFC.
Ja, però ara sí. Però, això
però ara, sí, ara sí, ara sí. Ara, vull dir, ara, que, pa, ara, que per això ara s'obre un nou
està,
món, no?
Però la pilota ara està a la taulada de cada desenvolupador.
Igual, no aconsejo a nadie que se descargue una aplicación de internet que acceda al NFC. A nadie. Porque precisamente has dicho algo muy... Es decir, es que has dado con la clave. Ojo, porque con el NFC ahora mismo pagamos. Si lo han abierto, que además lo tenían que abrir... Mejor que sean aplicaciones que te descargues desde el Apple Store para que estén revisadas por Apple y que sean certeras y a través del NFC no nos hagan alguna desgracia.
Y después también hay més d'altres opcions, no sé quines són interessants o no, perquè ja són més secundàries. El tema de la seguretat dels robos, que això de tothom...
Sí, igual al encenderlo no te lo dijo después del hello de... Vamos a configurar la doble seguridad. Eso te lo dijo antes.
Ya no me recuerdo, navegador. Yo ho vaig fer, ya está, vull dir.
Antes del navegador te dijo eso, el teléfono, de configurarla. Animo a todo el mundo a que lo configure. Que configure eso. Ya dijimos hace años que configuren la doble autentificación cuando entras en WhatsApp, la doble autentificación para entrar a las redes sociales, doble autentificación para entrar en los bancos, Face ID por todos
los
lados.
Nos complican la vida de mala manera.
Ya, bueno, pero yo
no, que sí, que sabe hacer, pero vull dir que... Que ens compliquen la vida. Hi ha un tema que no té a veure amb això, però perquè veiem també com va canviant les històries, que en parlarem quan maduri una mica més, i és que Google li ha posat la guerra a les cookies a l'hora de navegar, perquè ja sabeu que el tema de les cookies també s'ha legislat a nivell europeu i ara és nefast entrar en una plana web de dins del territori europeu perquè et fa acceptar sempre totes les cookies. I a més, si tu mires una mica, és que un dia, ara no ho tinc aquí, un dia vaig entrar en un diari conegut i podies dir acceptar totes o
seleccionar.
I quan vaig entrar a seleccionar, havia,
t'apareix el listado.
Però havia com 48 o 50 apartats i a cada apartat n'hi havia 60, 70, 100.
N'hi ha 50.000, n'hi ha 50.000.
És a dir, estaves acceptant un seguiment de, i tiro per baix, de 900 o 1.000 rastrejadors. Hòstia, em va semblar tremendo.
Sí, sí, sí.
Tremendo. I a més les has d'anul·lar una per una.
Sí, sí.
O sigui, al final, oye, venga, aceptar todo y ya está. Per tant, la llei europea, que primer ens la van pintar tan bé i se van tenir que adaptar totes les webs, al final no és tan útil com sembla perquè bueno, és que no ho fas.
Però és el que diuen, no?, que les dades és el nou petroli.
No, ho és totalment, però a costa de l'usuari.
El dia que queráis hablamos de las tarjetas de fidelització, de los wallets i companyia.
Sí, però vull dir que tot això, Google vol eliminar les cookies, està buscant un altre sistema per fer seguiment, però que no sigui intrusiu o no sé
bueno,
què.
Al final
i
farà com, el seu seguiment.
Bueno, veurem
seu
com seguiment. Va la història.
Vinga, no sé, David, si queda alguna cosa més per comentar així interessant, però ho deixaríem aquí, no?
Parlant de Google.
Vinga, parlem de Google, perquè es posa en marxa una lluita contra el contingut generat per la intel·ligència artificial generativa de baixa qualitat.
De baixa qualitat, ojo.
Sí, perquè és que al final...
Ja, dius, però, no que sea verdad o mentira, no, claro. De baja qualitat. Oye, que esto es demasiado cutre. Venga, aquí, ahora ya somos todos analistas de IA, ¿no? Que si la foto que salía el otro día lo han detectado porque en la manga, porque sí, tal,
de la
del
Kate
brazo.
Middleton.
Sí,
es bueno, decir, pero ella dijo que lo había hecho con el Photoshop.
Exacto.
Pero bueno,
vale,
no
sí,
sé.
Vale. El tema es que, bueno, sí, es decir, en su lucha contra el spam más que contra tal, ¿no? El contenido de baja calidad, es decir, bueno, el abuso de la reputación, dominios caducados, cosas de estas, es lo que van a seguir muy de cerca y van a intentar limpiar. ¿Por qué? Porque precisamente la inteligencia artificial ya sabemos todo lo que tiene. A nivel académico, tanto en la parte presencial como online, se están poniendo unos medios y unas multas exageradas, por así decir, a los estudiantes, porque bueno, pues
hombre,
porque
o sea,
hay un problema serio, ¿vale? Y además,
pero es que a veces muchas, los resultados no son confiables en persona.
No, y muchas veces indetectables, porque es decir, la gente está tirando el ChatGPT y ChatGPT tal, pero si tú te pones a pagar ChatGPT y te bajas en vez de la 4, la última versión 6, y pagando, ojito porque complicado que te lo detecten, Ojito porque complicado que te detecte un programita que solo has hecho con ChatGPT.
Por cierto, a raíz de eso, ya un mitjà de comunicació de noves tecnologies que han descobert que estava publicant articles a cop d'intel·ligència artificial. O sigui, creava els articles ja a cop d'intel·ligència artificial. Llavors, els han enganxat perquè al final no és tan acurat com sembla. És a dir, sí, ho fa molt bé, ho fa molt bé, però hi ha certes coses, sobretot el més nou, el més modern, que hi ha poca dada encara circulant, que bueno, la intel·ligència artificial sí que té una cosa, que t'ho diu i t'ho diu d'una manera que tu creus, perquè és que t'ho diu perfecte, però la dada a vegades està equivocada. Bueno, doncs els han enganxat i, per exemple, a la Wikipedia aquest mitjà l'ha etiquetat ja com a mitjà no confiable i això li genera un problema de reputació dins d'internet que és problemàtic i que ull amb els mitjans de comunicació que fer-ho anar a la lleugera no és una bona idea, perquè
si
perds la confiança digital és un problema, perquè comences a no sortir als buscadors i tot això.
Jo personalment, sabeu que empezamos a provar con los textos y tal en para la parte de la efeméride de este programa, millones de datos erróneos y fechas erróneas,
claro.
Es decir, al final me tengo que ir a la fuente y hay que hacer el trabajo que hay que hacer para informar,
sí.
Hay que investigar, hay que ir, conocer la fuente, comprobarlo en varios sitios. Mirad, yo lo que os digo es que al final el tema de Google tiene que empezar a luchar con algo porque de lo mejor de esta noticia es que el SEO precisamente es lo que ha destrozado internet. El SEO,
sí,
es esto de pagar por salir arriba, lo que sale como anuncio, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente a través de inteligencia artificial han empezado a crearse competencia para aparecer ellos solos. Y cliques donde cliques de los 10 o primeras,
sí, claro,
15 referencias, siempre sale el mismo. ¿Qué es lo que han hecho? Empezar a clonarse a través de inteligencia artificial con otros nombres para crearse competencia entre sí, ¿vale? Y al final acabas en el mismo sitio y hay empresas que tienen hasta 5 y 6 nombres, ¿vale? Hay una empresa muy grande que la han enganchado con una empresa que es a top 5 colchones o top 10 colchones. No, nosotros te valoramos los 10 mejores. Resulta que clicabas y siempre ibas a la misma tienda a comprar, ¿no? Es decir, oye,
sí, sí,
chato, que no eres independiente, que es que eres tú mismo, ¿sabes?
La Google, això se n'ha donat i cuidao que ens pot sortir el tiro per la culata, si hem estat invertint en aquesta història. Bueno, estem a punt d'arribar a les 2. Et deixo 30 segons
bueno,
per dir que si t'has de connectar a internet i estàs perdut pel mig de
la muntanya,
de l'àmbit rural,
del bosc, de l'àmbit rural,
pots fer-ho.
De l'horta, doncs, que no t'arribi llavors la fibra òptica o no t'arribi el 5G, doncs, perquè tens una muntanya al mig, doncs ara tenim aquesta opció via satèl·lit de Starlink, que és...
De qui és Starlink?
Elon Musk.
D'Elon Musk.
Elon Musk.
Aquest, el de Tesla, el de SpaceX i el de Twitter.
El multimilionari.
Doncs aquest nou servei doncs pràcticament simula el que és a la fibra òptica.
Bueno,
vale?
Això és, et poses tu una antena parabòlica al sostre de casa... i ja està.
Clar, ja te viene el kit, te viene la caja,
sí,
con el kit, el cable, te viene absolutamente
però
todo.
Los datos técnicos que están donant ya de acceso a internet
es
no están mal,
Esto es una tecnología que existe desde hace muchísimo tiempo, no os creáis, el vía satélite es algo que Jaume ya vendía hace 20 años, ¿no? Pero el tema era la latencia, esto
sí,
que
señor.
Tardamos en lo que tardan en enviar y en bajar los datos. ¿Qué ocurre? Que claro, una latencia de un milisegundo, que a todos nos parecerá una tontería, en una conversación de voz es no poder hablar, son esos microcortes, es decir, ojito porque esa latencia y luego los juegos online, pero bueno, lo que menos
sí.
Es jugar, ¿no? Entonces, ojo, lo primero, no perdamos el norte, la primera opción que tenemos en un sitio así que no hay cobertura es desconectar.
Sí, pues, esto, ¿vale?
Esta es la primera.
Esta es la primera.
¿Vale? La
si
siguiente,
aún así, oye, si aún así.
Por emergencia en la aldea ponemos un Starlink para que todos vayamos como aquella cabina de teléfonos que había en el pueblo, que había una. ¿No? ¿Os acordáis o no?
Sí, sí, sí.
Vale, pues esa cabina de teléfonos en medio del pueblo la podemos poner, e incluso como en el pueblo o la aldea somos 4 o 5 casas, podemos poner una antenita wifi desde allí y tener internet todos. Es decir, es una muy buena solución. Y precisamente lo que hace el satélite que envió él, el de Starlink, que ya nos daba estos datos precisamente en el Mobile World Congress, que estábamos allí en el stand, nos hicimos una foto y demás, bueno, pues precisamente lo que nos daba era que esta latencia la han bajado y que ahora ya podemos tener una muy buena calidad
ara
con Starlink.
Estem a latències similars a les del 5G actual.
Sí, clar,
o sigui que és una molt bona connectivitat.
Pedazo de satèlite que ha
I els preus bueno, també els ha començat a ajustar broma.
Si t'hi fixes al cap vespre, segons com, igual veus la ristra de satèl·lits. Clar. Això vol dir que va estar
bueno,
molt a prop de la Terra.
I... És que el servei sigui bo té un cost.
El cost també s'ha aproximat molt a lo que és un cost normal d'una línia d'internet.
Escolta, que ens plantem a les dues. David Casero, como siempre, un placer.
Señores, muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres que ens plantem a les dues de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, ara et deixo amb la Pilar García Muñiz, que t'acabarà d'explicar tot el que t'interessa. I demà hi tornem a les 12:20, que demà és dijous. Parlarem d'animals de companyia i parlarem de cultura de la ciutat de Lleida. Que acabis de passar un bon dimecres.